Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El cap de cartell de la Festa Major de Sabadell no tocarà finalment. El cantant de Mishima, David Carabén, ho ha confirmat avui a RAC1 després que l'alcaldessa Marta Ferrés ja anunciés la setmana passada que els actes multitudinaris podien desaparèixer.
Aquest cap de setmana toquem a Granollers, després on toquem, bueno, Sabadell ha caigut, la Festa Major de Sabadell. No ho sé, la veritat és que si t'ho he de dir, com que
m'ho sé del pròxim. Que la gent entri
al partido, a partido.
Per contra, des de la coordinadora de músics han confirmat que mantenen el festival Sabadell Acció Musical, malgrat les limitacions de l'Ajuntament. La programació completa de la Festa Major es presentarà dilluns al vespre. Baixa la pressió assistencial al Taulí. La millora dels indicadors epidemiològics ja es nota en el nombre d'ingressats, com ha destacat la metgessa del Servei de Malalties Infeccioses, Sònia Calzado.
Tenim només una planta i d'aquesta planta tenim llits disponibles, o sigui que la pressió assistencial ha baixat una mica en quant a planta convencional, però sí que hi ha crítics, encara estem amb números molt alts, tenim una alta ocupació i tot això ve derivat de les setmanes prèvies, que hem tingut molts ingressos de gent jove i que ara probablement al llarg d'aquestes setmanes es puguin anar sortint d'aquesta unitat de crítics i de la UCRI i pujant a la planta convencional, i això alleujarà una miqueta els números de la UCI, que són realment molt alts i és preocupant la pressió que tenen. No?
Segons Calzado, també està canviant el perfil d'ingressats. Ara és gent gran que s'ha contagiat per familiars no vacunats. I en esports, d'aquí 48 hores, al centre d'esports s'estrenarà la nova primera ref. La Lliga es posa en marxa avui mateix, però l'equip d'Antonio Hidalgo haurà d'esperar fins diumenge a 7:45 per debutar. El tècnic no ha confirmat si jugadors amb molèsties com Ramon Folk o César Morgado estaran disponibles per al partit al camp del Sevilla Atlético. Són algunes de les notícies que us explicarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 28 graus a Sabadell, però amb temperatura, amb sensació tèrmica més elevada, molta xafogor avui. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i, sobretot, de cara al cap de setmana? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'aquest divendres predomina el sol a la major part del país, tot i que es mantenen alguns núvols cap al sector de les comarques de Girona, cap al nord de Barcelona, i també trobem alguns núvols que creixen cap al Pirineu. A més, destaquem l'ambient càlid. Han pujat les temperatures fins i tot. A hores d'ara trobem valors entre 3 i 5 graus més elevats respecte a les últimes hores. Ja superem els 35 graus en alguns punts del prelitoral sud, i atenció perquè algunes temperatures màximes aquest divendres poden situar-se fins als 36-37 graus amb alguns punts de les comarques de Lleida i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot plegat també amb una tarda on tindrem aquestes nuvolades més presents cap al Pirineu, també cap al sector dels ports, i amb aquests indrets no descartem alguna precipitació en conjunt de caràcter feble i dispers, amb un ambient càlid que, com diem, es mantindrà la resta de jornada. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana. A aquesta hora no trobem cap incidència a prop de Sabadell ni tampoc d'entrada o de sortida a Barcelona. Confirmat, Mishima no tocarà la Festa Major de Sabadell, malgrat haver-se postulat com a cap de cartell. El vocalista de la banda barcelonina David Carabén ho ha anunciat avui a RAC1, després d'un estiu en què la suspensió de concerts ha estat la tònica general, malgrat millorar l'anterior.
La veritat és que no ens podem queixar, hem tingut molts concerts, el que passa que evidentment doncs, també n'han caigut alguns, que clar, quan estàs amb mínims doncs, t'afecten bastant, però vaja, no ens podem queixar en absolut. Jo crec que sí, l'activitat es va reprenent a poc a poc i esperem que això sigui una tendència que es consolidi i que reprenin. No?
D'aquesta manera es fa oficial el que ja apuntava fa una setmana l'alcaldessa Marta Ferrés, que la Festa Major prescindiria d'actes multitudinaris, nocturns i de caps de cartell.
serà una festa major molt continguda, on la prudència doncs, serà la base d'aquesta festa major, en cap cas assimilable a una situació de normalitat, i és per això doncs, que eliminem tot el contingut que pugui tenir risc d'aglomeracions. Per tant, vol dir que no tindrem concerts de caps de cartell, no hi haurà la bicicletada popular, no hi haurà fires, no hi haurà les barraques com les tenim concebudes, amb aquesta idea, doncs, òbviament, d'evitar qualsevol situació de risc d'aglomeracions de gent i que, per tant, que ens pugui produir situacions de cert descontrol.
En paral·lel a la declaració de Caravent, hi ha hagut altres comunicats d'actors de la Festa Major. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Des de la coordinadora de músics de Sabadell també han comunicat avui que el Festival Sabadell Acció Musical, programat per la Festa Major, es mantindrà tot i les limitacions plantejades per l'Ajuntament. Asseguren que mantenir-lo és l'única manera que els grups de Sabadell i els proposats per l'entitat La Llançadora puguin pujar a un escenari. No obstant això, se sumen a les consideracions de la Comissió de Festes Populars de Sabadell i alerten que un model de celebració tan restrictiu és erroni i no té sentit quan el Procicat ja marca unes regles. La programació definitiva i completa de la Festa Major es presentarà dilluns que ve a les 7 de la tarda al pati del Casal Pere IV, en un acte en presència de les entitats. A partir d'aquell moment es podran reservar les entrades per cada un dels actes, que tindran un aforament màxim de 300 persones.
Tot això en un moment que la millora dels indicadors epidemiològics comença a notar-se al taulí. El nombre d'hospitalitzats per Covid ha baixat en els últims dies, permetent dedicar només una planta als afectats per aquesta malaltia. Amb tot, des del centre sabadellenc, confien que els ingressats a l'UCI comencin a baixar també. En tot cas, el que sí s'ha començat a notar és un canvi en el perfil dels hospitalitzats. Sònia Calzado és metgessa del Servei de Malalties Infeccioses.
Veiem que el perfil de pacient també canvia una mica. A la planta tenim gent més gran. A les setmanes anteriors havíem tingut això, 20, 30, alguns de 40... I ara veiem que la gent és més gran, són avis i àvies que tenen altres patologies i que s'han infectat, la majoria d'ells amb familiars que o no estaven vacunats o estaven a mitges de vacunar, amb pautes incompletes, i això fa que aquests avis que tenen moltes altres patologies, només el Covid pues, acabi de fer-los claudicar i requereixin un ingrés.
En aquest sentit, Calzado lamenta que el ritme de vacunació estigui baixant els últims dies.
Però ara s'ha tornat a relaxar una mica el número de vacunats en quant a l'estiu. La gent ha marxat de vacances i s'ha quedat a mitges de vacunar o ha decidit vacunar-se quan tornés de l'estiu. Crec que hem de seguir fent esforços per poder-nos vacunar tots i evitar així el contagi a més gent.
En les últimes 24 hores, només 306 sabadellencs han rebut la primera dosi de la vacuna. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Amb tot, ara en són 159.763. Aquest dijous també s'han elevat en 1.043 els immunitzats amb la pauta completa, arribant al 146.861, un 67% de la població. Tot plegat quan se sumen 4 dies seguits amb millores en tots els indicadors epidemiològics de la ciutat. El descens més accentuat és el del risc de rebrot, que ha baixat 16 punts en les últimes 24 hores, situant-se als 211. No obstant això, també segueixen reculant la velocitat de contagi del 0,85 al 0,81. En sintonia, de fet, amb aquesta tendència positiva, la incidència acumulada 7 dies segueix també en descens. Avui és de 111 casos per cada 100.000 habitants, 8 casos menys que ahir. Si comparem la dada amb la d'ara fa una setmana, la davallada de la incidència és de 30 casos per cada 100.000 habitants.
Al conjunt de Catalunya, les unitats de cures intensives han baixat el nombre d'ingressats en 20 i ara en són 422. També han descendit els hospitalitzats a planta en 56 fins als 1.200. Tot i això, s'han notificat 6 morts. També s'han registrat 1.269 contagis nous. I pel que fa als indicadors epidemiològics, la velocitat de contagi es manté al 0,85, mentre que el risc de rebrot disminueix 11 punts fins als 203. La incidència acumulada 7 dies, per la seva banda, passa de 115 casos per cada 100.000 habitants a 108,66.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El nombre de senglars abatuts a Sabadell ja ha augmentat un terç respecte a l'any passat, i això només amb dos terços de l'any transcorreguts. El 2020 es van donar 20 autoritzacions excepcionals de caça, les mateixes que ja s'han concedit el 2021. L'Ajuntament de Sabadell assegura que la Federació Catalana de Caça està al corrent de quins caçadors participen en els aguaits nocturns de porcs salvatges.
Les autoritzacions excepcionals tenen una durada d'un mes. L'any passat van resultar-ne 124 aguaits nocturns, on es van matar 167 senglars. Amb el que portem de 2021, s'han igualat les 20 autoritzacions, arribant als 110 aguaits nocturns, però augmentant els porcs salvatges morts fins als 223. Mar Molina, regidora d'Urbanisme i Transició Energètica, explica que les zones de seguretat no es fan batudes.
No, nosaltres aquí a Sabadell no es fan batudes, sinó que es fan aguaits, perquè com és una zona de seguretat que està molt propera a les zones poblades, llavors no es fan batudes, normalment, i per tant el que es fa és controlar els senglars que malmeten normalment els terrenys agrícoles i els de les collites que tenim a prop.
Es reben moltes queixes relacionades amb els porcs salvatges a l'avinguda de Matadepera i al Ripoll. En la mateixa sol·licitud del propietari afectat per danys de senglars, aquesta persona proposa als caçadors per realitzar els aguaits. Tant els agents rurals com el govern local comproven que disposin de les llicències d'armes i permisos de caça corresponents, a més de l'assegurança. Els caçaires no estan obligats a federar-se, però els de Sabadell ho han fet. L'Ajuntament assegura que la Federació Catalana de Caça està al corrent de qui controla els senglars en les autoritzacions excepcionals de caça i ha mostrat sorpresa per les declaracions que l'entitat va fer a Ràdio Sabadell, afirmant que no sabia qui les duia a terme. Així tot, Molina diu que estan disposats a parlar-hi i escoltar quins plans d'acció cinegètica els proposen.
Estem interessats en parlar més perquè sempre hem estat interessats en parlar amb tothom i en ells també, perquè crec que és important tenir aquest diàleg entre la federació de caçadors i nosaltres. Per això no hi haurà cap problema.
L'Ajuntament tampoc contempla altres mecanismes de contenció del senglar o de reducció de la seva població més enllà de la caça.
Ciutadans vol que Sabadell sigui sortida o arribada d'una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya i la Volta Ciclista a Espanya. La Unió Ciclista Sabadell l'any 2022 celebrarà el seu centenari i aquesta seria una bona manera de commemorar-ho. Adrián Hernández és portaveu de Ciutadans.
Que si no és per l'any que ve, sigui pel següent, doncs algun dels dos esdeveniments o els dos comenci una cabina a la nostra ciutat. Crec que és un premi a la trajectòria de l'entitat ciclista i també recuperar esdeveniments importants a la ciutat que també hem de deixar de ser una ciutat plana, no? I de fer coses també que tinguin impacte fora de la comunitat i impacte nacional també.
Així tot, a la Formació Taronja saben que aquesta acció suposa un repte important a nivell organitzatiu.
Ara mateix la ciutat té un ciclista a l'elit d'aquest esport, David de la Cruz. Hernández assegura que fa dues dècades que cap etapa acaba o comença al municipi. Al partit són conscients que el recorregut del 2022 de la Volta està pràcticament tancat, però veuen raonable seria en un termini de 2 anys. El portaveu creu que s'ha d'aprofitar el moment.
També la il·lusió de tots els nens, no?, de veure en directe, doncs, tots els equips que veiem a la televisió i tal. Bueno, jo crec que són coses que una ciutat com Sabadell s'ha de permetre, al final, no hem de perdre que han sigut capdavanters en el món esportiu durant molt de temps, no? I, evidentment, hi ha un posicionament anual, no?, com pot ser el Club Natació Sabadell, el Centre d'Esport, etc. I això que ha de ser una vegada cada molt de temps, però hem d'aprofitar els elements que ara tenim a favor, doncs, per tornar a repetir aquesta experiència.
Ciutadans farà la petició en la propera Junta de Portaveus ordinària, prevista per després de la Festa Major. La Volta a Espanya ha fet parada a Sabadell en 3 ocasions, recorda Hernández, perquè ara és el moment de posicionar-s'hi de nou i que els infants de la ciutat puguin intentar aconseguir el bidó del seu equip preferit.
Els autobusos de transports urbans de Sabadell recuperen demà els horaris habituals de tot l'any. El servei abandona l'horari d'estiu en totes les seves línies, a excepció de l'L80, que uneix la Plana del Pintor i la plaça Picasso a Campoamor. La policia municipal multa 2 joves de 20 i 23 anys per tallar un tram de carrer amb contenidors. Els joves van posar els recipients al mig de la calçada entre l'avinguda La Concòrdia i la de Matadepera. Els fets han tingut lloc pocs minuts abans de les 3 de la matinada i han comportat una sanció per part del cos de seguretat. En cultura, la Festa Major de Bellaterra suspèn el sopar popular previst pel 4 de setembre. Així mateix, el concurs de paelles i fideuàs, programat per diumenge 5, passarà a fer-se de forma online, tot plegat després que Protecció Civil els hagi denegat els actes perquè no compleixen amb les condicions, com la distància de seguretat i els controls d'aforament. I la Fundació Fluidra s'ha traslladat a les instal·lacions de Fluidra Sant Cugat, al polígon de Can Sant Joan. Es tracta d'un edifici intel·ligent i tecnològic on l'empresa sabadellenca va aterrar després d'entrar a formar part de l'IBEX 35. La seva infraestructura a la comarca compta amb uns 1.800 treballadors. La companyia s'ha revaloritzat un 170%, coincidint amb la seva fusió amb Zodiac.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Missió complerta, així qualifica l'evacuació de l'Afganistan el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que també ha fet una crida a la Unió Europea a actuar de forma conjunta davant la crisi humanitària. El president no ha sabut concretar quantes persones han quedat pendents d'evacuar, però ha assegurat que durant l'evacuació han tingut una perspectiva absolutament àmplia de qui consideraven col·laboradors i familiars per treure'ls del país. El nombre de refugiats de l'Afganistan que acollirà Catalunya ha crescut fins als 136. 73 d'aquests asilats arribaran a la demarcació de Barcelona, 48 a Girona i 15 a Tarragona. Des de l'inici de les repatriacions han arribat a Torrejón 2.058 persones, de les quals 1.641 provenien dels contingents espanyols i la resta d'avions europeus o dels Estats Units. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que és partidari de mantenir el gruix de les mesures per fer front a la Covid-19. Així mateix assegura que l'objectiu és començar el curs amb el màxim de persones majors de 12 anys vacunades. Per la seva banda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit que espera que la campanya de vacunació torni a agafar embranzida ara que s'acaba el període de vacances. I un últim apunt, l'Estat xifra en 750 milions d'euros l'estalvi anual per als usuaris dels peatges de l'AP7 i l'AP2. Amb el volum actual de viatgers, l'estalvi seria de 515 milions, però amb la nova realitat es preveu un augment dels desplaçaments per aquestes vies. Les autopistes s'alliberen el pròxim 31 d'agost i a partir de l'1 de setembre es podrà circular sense pagar en un total de 477 quilòmetres després de mig segle de peatges. Passa un minut d'un quart d'avui, anem als esports. D'aquí a 48 hores, al centre d'esports s'estrenarà la nova primera ref. El conjunt arrequinat arrencarà la temporada visitant el Sevilla Atlético, amb la incertesa de saber com estaran els jugadors que han arrossegat molèsties els últims dies. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Ramon Folk, Joseba Muguruza i César Morgado, qui encara ni tan sols ha pogut debutar, són els tocats i el tècnic Antonio Hidalgo ha demanat esperar a l'últim entrenament, el de demà, per acabar de decidir. I a més, Toni Gavarri i Iago Indias continuen a la infermeria. El que sí és segur és que el Sabadell parteix com un dels candidats a estar a la part alta. Ara bé, l'entrenador de Canovelles prefereix aferrar-se a la filosofia del partit a partit.
El més important és diumenge guanyar i a partir d'aquí preparar el següent. No hi ha una altra càbala que fer, no podem fer un altre compte perquè no porta a res. No? Aquesta pressió, pues, sabem on estem, qui som en aquest moment i a partir d'aquí pues, lluitar amb tot, defensar aquests colors, deixar-nos tot dintre del camp, que és el mínim exigible que hem de fer i esperem guanyar el màxim de partits possibles.
Hidalgo també ha reconegut que hi ha cert desconeixement amb els equips del sud, acostumats a l'antiga segona B, però que han recopilat prou informació del rival.
Han pagat algun tipus de traspàs, jo crec que en totes les línies hi ha jugadors que han estat amb el primer equip, o inclús algun ja han debutat i estem parlant del Sevilla de Champions, això parla del nivell del seu filial, que és un filial que s'assembla molt al seu primer equip i, bueno, i sobretot de mig camp endavant tenen aquest desequilibri, aquesta punta de velocitat, de ser jugadors diferencial que has d'estar molt atent i no descuidar aquestes facetes, no?
El Sevilla Atlético, com escoltàvem, arribarà amb un bon grapat de jugadors que han estat en dinàmica del primer equip a la pretemporada i amb un balanç de 2 victòries, 4 empats i 2 derrotes en els amistosos. La primera ref, per cert, arrenca avui mateix. Ara, a 8:15, es juga el Cultural Leonesa Rayo Majadahonda del grup 1 i a 9:15 l'Alcoyano Betis Deportivo del mateix grup del Centre d'Esports.
De cara al Sevilla Atlético de diumenge, no hi podran assistir aficionats arlequinats per les restriccions, un fet que ha lamentat així Antonio Hidalgo.
Això no té cap sentit, no? Que no deixin entrar a l'afició rival al camp si tu pots viatjar a Sevilla, no? Una altra cosa que volguessin impedir la mobilització, però ara pots moure per qualsevol lloc, no? I que pugui entrar gent i gent de l'altre equip no. La veritat que és que no, per mi no té massa sentit, no? Però bueno, la gent estarà als estadis, dintre d'una setmana estaran els nostres aquí i bueno, encantat que hi hagi públic.
El partit, però, sí que es podrà veure per Esport 3 amb l'àudio sincronitzat amb Ràdio Sabadell. El xiulet inicial diumenge a 8:15 i des de mitja hora abans en directe al Sabadell en Joc.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Mentrestant, la direcció esportiva del centre d'esports treballa contracorrent per apuntalar la plantilla. En les últimes hores, però, s'ha complicat l'operació per incorporar un migcampista ofensiu. El club hauria descartat finalment el fitxatge de Cristian Rodríguez pels entrebancs del de Jerez a l'hora de rescindir el contracte que l'uneix amb l'Extremadura. La direcció esportiva, veient les dificultats de l'operació, optarà per altres alternatives que tenia sobre la taula per aconseguir el buit desitjat. Recordem que també es busca un davanter i que el termini per fitxar es tanca dimarts a les 6 de la tarda. En ciclisme, David de la Cruz segueix 15è a la general de la Vuelta després de la disputa de l'etapa d'avui. Ara bé, l'esprint a Villanueva de la Serena ha estat caòtic, ja que el pilot s'ha dividit i s'ha picat temps a Egan Bernal com a gran beneficiat, que ha tret 5 segons a la resta de favorits. El vencedor ha estat el francès Florian Senechal, mentre que Aikin manté el mallot vermell de líder. Durant la jornada s'ha tornat a viure moments de tensió pels ventalls formats aprofitant el vent, però el grup s'ha acabat unint de nou. Ara s'espera un cap de setmana intens amb la tornada de les etapes de muntanya. En clau individual, De la Cruz es veu amb bones sensacions i amb capacitat per remuntar posicions. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Si las sensaciones son buenas, creo que queda muchísimo terreno aún por recorrer. Estaba mirando ayer, ¿no?, que la Vuelta tiene 8 etapas con más de 3.000 metros, de las cuales solo hemos hecho 2. Por tanto, quedan 6 por delante. La dureza está concentrada, pues sobre todo desde este fin de semana hacia adelante. La semana que viene es criminal y, por tanto, pues pueden pasar muchas cosas con la fatiga acumulada de estas 2 semanas.
La jornada de demà constarà de 166 quilòmetres i 3 ports de muntanya, l'últim a meta de primera categoria, el Pico Villuercas. La selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes busca acabar primera de grup als Jocs Paralímpics de Tòquio per assegurar-se un bon creuament a quarts de final. Amb 3 victòries en 3 partits, l'equip del sabadellenc Òscar Trigo tindrà ara Turquia com a pròxim escull. A les 2 de la matinada, hora d'aquí, Espanya torna a jugar, sabent que té l'accés a quarts encarrilat, tot plegat gràcies al nou triomf obtingut aquest matí davant Colòmbia per 74-56. Un gran últim quart ha permès al quadre de Trigo sumar un altre bon resultat, que els seus jugadors han estat capaços de desfer la igualtat al marcador, concedint al rival tot just 6 punts en els últims minuts. I diumenge a la matinada, Òscar Salguero torna a saltar a la piscina per competir en els 50 lliures. El braçista dels Marinals ja té la feina feta després de penjar-se la plata ahir al 100 braça, la seva prova predilecta. Tot i no poder revalidar l'or de Rio, la felicitat del nedador del Club Natació Sabadell és immensa.
Ha sigut uns anys molt durs de sacrifici, de treball, de constància, però bueno, al final s'han vist reflectat en aquesta prova. Sí que és veritat que no han sigut una de les millors proves, però bueno, són uns Jocs Paralímpics, els nervis estan més presents que mai i ho he gestionat com he pogut i al final ha sortit la medalla de plata, però la veritat és una medalla que per mi és com si fos un or, o sigui, estic molt content i amb moltes ganes de continuar per arribar a París amb la millor condició possible.
Salguero encara romandrà a Tòquio uns dies més, ja que tindrà pendent tancar la seva participació dimecres als 200 estils.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Fem un parell de punts més relacionats amb el Club Natació Sabadell. El primer de waterpolo, perquè l'Astral Pool ja coneix els rivals de la primera ronda de l'Eurocup. Seran els Vojvodina Novi Sad, serbi, el Zuglo hongarès i el Constantinopoleus grec. La seva seu serà Novi Sad i els partits es disputaran del 30 de setembre al 3 d'octubre. Només els 2 primers de cada grup continuaran vius a la segona màxima competició continental. I avui acabem parlant de tenis taula, perquè el Club Natació Sabadell organitza aquest cap de setmana a Can Llong els seus tradicionals tornejos del mes d'agost. Jordi Sitjà, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El primer en disputar-se serà l'Otoya Sushi i tindrà lloc demà entre les 9 del matí i 3:45 de la tarda, mentre que el Petit Travel ho farà diumenge a la mateixa hora. Uns trofeus on totes les categories són benvingudes i on també poden participar palistes d'altres entitats. A més, els jugadors de la casa tindran l'oportunitat de reivindicar-se davant dels seus entrenadors abans de l'inici de la temporada en 2 campionats amb característiques molt similars. Ho detalla Jordi Homs, president de la secció.
Són equivalents, tant Otoya Sushi com Petit Travel són patrocinadors nostres i llavors fem un torneig per cada patrocinador, però les condicions i tant d'inscripció com de nivell i de més són les mateixes per tots dos.
D'altra banda, durant el cap de setmana es disputa a Casa de la Selva el 38è torneig de les 24 hores, un torneig per a benjamins i alevins puntuable per al Campionat de Catalunya, que tindrà nombrosa representació del club.
Cinc minuts per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 27 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar, com sempre, a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia i, sobretot, que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.